càtedra Ferrat i Mora de Pensament Contemporani. Aquest any hem decidit treballar el tema de les relacions, sinergies i relacions entre Catalunya i el judaïsme. Vam començar amb la conferència de la Marta Simó, que és per aquí, no la veig, però és per aquí, ens ha vingut a veure avui també. Vam continuar amb la conferència de la Moria Ferrus. La tercera conferència ens la va oferir el doctor Mira Toro, la quarta el Ferran Sáenz Mateu i la cinquena, la cloenda no podia ser més magnífica, amb en Xavier Antich. Per tant, és un cicle que ens ha quedat, estem molt contentes, és un cicle que ha quedat rodó, és un cicle que ha donat molt de sí, que ens ha ajudat a entendre moltes coses i que hem après a través d'aquest cicle, hem après moltíssimes coses. Jo no m'atreveixo pas a presentar en Xavier Antich, seria una absurditat i no cal, en absolut. El que sí que voldria és, estava pensant com faria la presentació i l'acomiadament d'aquest cicle de conferències, he recollit uns quants articles d'en Xavier en els quals parla d'antisemitisme, que és el tema que treballarà avui en aquesta xerrada, i he anotat unes quantes coses i, per tant, si m'ho permeten, aquesta serà una mica la meva introducció, la meva manera d'agrair-li també moltíssim a en Xavier que una vegada més ens hagi donat aquest suport i hagi vingut a parlar-nos d'aquest tema que segur que serà d'un gran interès. Ell enumera, en algunes de les entrevistes que li fan, com a pensadors seus favorits, Walter Benjamin, Emmanuel Levinas, Ernst Bloch, i jo m'he atrevit a afegir Hannah Arendt. Tots favorits, tots d'origen jueu, tots de base cultural jueva. Això per mi vol dir alguna cosa, penso que és interessant. En un altre article en Xavier diu: jueu és un adjectiu, però aquí a Catalunya l'hem convertit en un substantiu i així el jueu serà sempre l'altre. Però ells, els jueus, catalans, eren d'aquí, eren nosaltres, com deia Manuel Forcano, i com a tals se'ls ha de tractar i se'ls ha d'estudiar, i per tant són part nostra. I ja acabo amb tot això, però a mi m'agradaria acabar llegint un fragment d'un article que va publicar també Xavier Antich l'any 2016 i que diu molt sobre la xerrada que ens farà avui el meu poeta. Diu: els jueus han estat acusats durant 2.000 anys, aquí i arreu, pel fet de ser jueus, de tots els mals imaginables, deïcides i assassins de Déu, enemics de la cristiandat, socis del diable, conspiradors, sacríles, assassins d'infants i bevedors de la seva sang, contaminadors de l'aigua, propagadors d'epidèmies. I així, fins avui, amb els clixés més renovats. L'antisemitisme es defineix de manera molt precisa com l'actitud que condemna un jueu només pel fet de ser-ho, per allò que s'atribueix als altres jueus. L'antisemitisme és l'atribució indiscriminada a qualsevol jueu d'allò que un altre jueu en qualsevol altre lloc del món ha fet, o d'allò que es pugui atribuir a algun altre jueu, encara que sigui absolutament fals o històricament indiscutible. En reflexió a tot això, en Xavier acaba dient: en tot allò que afecta els jueus aquí a Catalunya, som un dels llocs més antisemites del món i cal encara molta pedagogia. Per això l'hem portat. Moltíssimes gràcies.
Bé, moltíssimes gràcies, Sílvia, per aquesta, com sempre, tan amable invitació. Moltes gràcies a vosaltres també per venir en aquesta tarda meravellosa de primavera, que segurament teniu més tentacions d'estar en un altre lloc. Per tant, us ho agraeixo moltíssim. La veritat és que cada vegada que la Sílvia em proposa de participar en algun dels cicles que organitza aquí al CAEL, quasi llegeixo el mail i dic que sí, no? Perquè sempre són cicles i temes que obliguen a pensar i a compartir coses amb les que tots hi estem involucrats d'una o altra manera, i sempre amb el rigor que se van plantejant d'alguna manera totes aquestes qüestions, que ja són una llarga història de cicles al voltant de qüestions que no tenen a veure només amb el passat, tot i que també en molts casos i amb la història i amb el que hi ha darrere fons, sinó moltes coses que incideixen directament amb la nostra vida estrictament contemporània i amb preocupacions de cada dia, com és el tema que me va proposar de parlar-ne. Me va proposar aquest títol, Antisemitisme i el racisme a Catalunya. El títol no m'agradava gens, però no t'ho vaig dir, perquè vaig pensar, i a més, com sempre anant girant d'arriba, m'han dit, escolta, posa el títol que vulguis. Ja te pots imaginar en el context del cicle que és el que m'agradaria que parlessis, sabent com sap la Sílvia, que aquests temes, sobretot els de l'antisemitisme i evidentment també del nazisme, m'interessen per raons òbviament diverses tots dos. I vaig pensar que millor no canviar-lo justament perquè serviria per començar la primera cosa que volia suggerir-vos. Sobre el títol, antisemitisme i filonazisme, perquè quasi és com una constatació, una evidència. Parlem d'antisemitisme i de seguida pensem en els nazis. Pensem en Hitler, pensem en l'Holocaust, en l'extermini, els camps de concentració, amb tota la caricaturització, disculpeu-me, que era mirada panoràmica, amb aquesta construcció del jueu com l'altre de la cultura, que se li carrega de tots els mals, de totes les culpes, i que finalment, com sabem, el Tercer Reich va acabar conduint a la pretensió d'exterminar tots els jueus d'Europa. Clar, aquesta identificació que l'acostumem a fer de manera immediata i de manera gairebé espontània ens porta quasi bé a pensar que l'antisemitisme no té res a veure amb nosaltres. És a dir, que l'antisemitisme té a veure amb un període històric molt determinat que va acabar precisament amb la construcció de les fàbriques de la mort i amb l'extermini de 6 milions de jueus europeus, però que és un episodi històric i que, en tot cas, si encara continua i segueix entre nosaltres l'antisemitisme, té a veure amb aquells que continuen adoptant la perspectiva o la posició amb la posició nazi. Deixeu-me dir-vos-ho d'entrada, perquè justament per això m'han tingut el títol. No és així. L'antisemitisme no es redueix estrictament ni de manera exclusiva a l'episodi del Tercer Reich. L'antisemitisme no és identificable amb el nazisme com a ideologia política, i a més, fins i tot, m'atreviria a dir una paradoxa, que és que mentre que la presència del nazisme o del filonazisme a Catalunya és, per dir-ho en termes estadístics, gairebé marginal, l'extensió per contra de l'antisemitisme, i això vol dir dels prejudicis antisemites, dels estereotips antisemites i de les fal·làcies, després en parlarem, antisemites, aquesta extensió de l'antisemitisme és perillosament generalitzada. No estem parlant d'uns principis que puguin reduir-se i atribuir-se només al grup dels nazis, neonazis o filonazis que hi hagi entre nosaltres, sinó que el problema de l'antisemitisme és que és molt generalitzat. Després provaré de justificar aquesta afirmació de la Sílvia d'un país com el nostre, i a fin com no només a Catalunya, sinó en general tota la península ibèrica, i diria específicament l'estat espanyol, el cas de Portugal, com un dels llocs més antisemites del món, més paradoxalment antisemites, però ho deixarem per després. És important i de tenir en compte aquesta distinció, com us dic, enfront del que seria la tendència habitual a identificar antisemitisme en unes posicions que de seguida es veu, d'alguna manera, la seva brutalitat ideològica. D'altra banda, per afegir-ne un detall una mica previ, és important tenir en compte que el nazisme, el neonazisme o el filonazisme és no només des del punt de vista estadístic o sociològic una presència molt marginal a Catalunya, sinó que fins i tot és minoritària respecte de la presència de l'ultradreta a Catalunya, perquè no tota l'ultradreta és específicament nazi, filonazi i a més antisemita. I aquest és un fenomen curiós que només m'agradaria suggerir-vos. No perquè sigui menor, val a dir, com és obvi, imagino que ho compartirem tots, no perquè sigui menor, és menys perillosa. La presència de l'ultradreta a Catalunya, si prenem una mica la cata de les últimes eleccions generals de fa dos dies, comptant només el partit de Vox, que és explícitament l'ultradreta i d'inspiració feixista franquista, ara no entrarem en els termes,
Només a Catalunya va treure, com segurament recordareu, 148.481 vots. És a dir, 141.000 persones, gairebé 150.000 persones, que encara que només siguin el 3,6% de la població, és escàndol. Tot el que passa per sobre del 3,5% sabem que és estadísticament significatiu, que il·lustra d'alguna manera una presència important en aquest context. Però Vox, ja us podeu imaginar les simpaties polítiques que tinc per aquest grup, és el que és, i és un partit explícitament d'ultradreta, d'inspiració franquista, que reivindica el franquisme, etc., no pot ser identificat com un partit explícitament nazi. I pel que ens importa a nosaltres, no pot ser ni tan sols considerat com antisemita, que és una cosa extraordinàriament curiosa, perquè deu ser dels pocs partits d'ultradreta a tot Europa que no fa professió de fe de l'antisemitisme, fins a l'extrem que, com segurament recordareu, es va descobrir que el candidat de Vox a Albacete, Fernando Paz, no recordo el nom, se li van descobrir unes declaracions de fe ja uns anys explícitament antisemites en contra dels jueus. Allò que en altres contextos europeus faria que això fos un elogi, fins i tot una via de propaganda, va provocar aquí que fos eliminat de les llistes, és a dir, va saltar de les llistes. I una organització espanyola que fomenta la relació entre l'estat espanyol i Israel, com és ACOM, va fer un elogi de que Vox depurés l'única presència antisemita que s'havia detectat a la seva campanya. Van fer un manifest, que va ser molt comentat, en el qual ACOM deia: volem agrair la sensibilitat, proximitat i empatia que sempre ha demostrat Vox amb la comunitat jueva espanyola. Sorprenent, perquè en el context de l'ultradreta europeu és quasi bé podríem dir-ne una anomalia. I per tant, una mica ingenuament podríem pensar que si ni l'ultradreta catalana o espanyola és antisemita, escolta, podem estar tranquils, perquè d'antisemitisme vol dir que no n'hi ha, perquè fins i tot els quals automàticament els identificaríem no gosen fer explícitament professió de judeofòbia, vol dir que això aquí, en la nostra comunitat, no és un problema. Com us deia, la meva posició és més aviat una altra, que és la que provarem de comentar o justificar en aquesta xerrada. Mireu, cada dia, si em disculpeu la referència personal, cada dia, sistemàticament i sovint més d'un cop, travesso, visco a Barcelona, no se pot ser perfecte, travesso l'antic Call Jueu, per algun dels seus carrers. Els nens van a l'escola molt a prop, i jo visco molt a prop i estic obligat a travessar-lo sistemàticament cada dia diversos cops. Com segurament sabeu, és una de les parts de la ciutat, com el Camp de Girona, amb més memòria concentrada i amb el vestigi de traumes històrics encara visibles, des de l'edat mitjana fins a la Guerra Civil. Avui ja és un reclam turístic, pràcticament no s'hi pot caminar des de les 8 del matí fins al vespre, convenientment senyalitzat, que permet endinsar-se en aspectes del passat medieval de la ciutat, cosa que ha permès, sorprenentment, a molts barcelonins descobrir de passada que durant segles a Barcelona, o que sorpresa, hi va viure una comunitat de jueus que al segle XIV va arribar a ser de 5.000 persones, en una proporció respecte a la població d'aleshores de Barcelona molt important, vorejava el 10%. Avui, com passa evidentment a Girona i en d'altres ciutats catalanes, i bé, que és. Avui Barcelona, com altres ciutats catalanes, començant per Girona, recorda amb orgull la presència d'aquestes comunitats i la seva contribució a la cultura, a la literatura, a la filosofia, a la poesia, a la ciència, a la jurisprudència, fins i tot al comerç de la Catalunya medieval, de la comunitat jueva. Per això es tracta d'un fenomen, com segurament sabeu, relativament recent. Girona en aquest sentit va ser pionera, Barcelona, cal dir-ho, va arribar bastant més tard de que se reivindiqués, podríem dir-ne, el passat jueu de la seva comunitat. Per això us volia comentar un detall que per les dades pot servir-nos d'una manera una mica il·lustrativa. L'any 2008, convidat per fer pel Memorial Democràtic,
a fer una conferència al Palau de la Generalitat amb ocasió del Dia Internacional de Memòria de les Víctimes de l'Holocaust, vaig plantejar fa 10 anys, 2008, vaig plantejar davant del conseller, aleshores el Joan Saura, la paradoxa que suposava recordar, era el que celebrava, es commemorava aquest dia, recordar la barbària nazi que va portar milions de jueus europeus a l'extermini, mentre que, paradoxalment, a només uns metres d'on estàvem celebrant aquell acte, res no testimoniava de l'expulsió de la comunitat jueva l'any 1492 per un edicte, com sabeu, dels Reis Catòlics. Era el 2008, no hi havia ni una simple indicació, ni tan sols, diguem-ne que ciutadanament, aquell barri no es coneixia com el Caim, jueu de Barcelona. Amb la sospita per a molta gent de que jueus n'hi havia hagut a Girona, però no pas a Barcelona. L'any 2010, dos anys després, el Museu d'Història de Barcelona va començar la senyalització dels espais més emblemàtics de la vida jueva al barri medieval, començant per l'admissió del Call Major, el Call Menor, i per indicar, com ara ja es pot veure, i com segurament molts i moltes de vosaltres haureu vist, de manera molt precisa, diversos immobles identificats pel seu ús, en l'època que estava aquest barri ocupat per la comunitat jueva, amb algunes de les cases que s'han pogut identificar, en les que vivien alguns dels jueus més rellevants i més significatius. No seré jo qui no em valori l'esforç d'aquesta senyalització. Tanmateix, és el que m'agradaria assenyalar, en l'espai urbà de Barcelona, la farem com a cas, encara no s'explica res del perquè de l'existència del CAI, que en realitat és un nom, que és un nom català, un nom meravellós i molt maco, però que en realitat, com sabeu de sobres de Girona, no era un barri residencial jueu, sinó que, tal com avui podríem de manera equívoca imaginar-nos, sinó que era un autèntic gueto. Un autèntic gueto per recloure la població jueva i per controlar-la amb l'excusa de la seva protecció. Res tampoc no explica en lloc les condicions de gueto que tenia el CAI i la comunitat jueva per mantenir tancada la porta i forrellat perquè no sortissin a les nits i sota control els jueus barcelonins. Com res no explica tampoc aquestes carteles que hi han posat en ferro colat de l'infame i devastador atac que els barcelonins van protagonitzar el 5 d'agost de 1431, quan les masses enfurismades van assaltar, incendiar i destruir en part béns immobles del gueto jueu, matant gairebé 300, assassinant gairebé 300, en un episodi de violència antisemita només comparable a la nit dels cristalls trencats sota el Tercer Reich. Un episodi valadís, si m'ho permeteu, encara avui ignorat per bona part dels actuals veïns de Barcelona, com hem pogut comprovar en reiterades visites amb barcelonins per aquest barri. Com res no explica el lloc que la comunitat jueva de Barcelona no va desaparèixer per una epidèmia o perquè es canvies en un altre barri de Barcelona, sinó que va ser expulsada en la primera deportació massiva de jueus que es va produir en els territoris de la vella Europa. Em sembla especialment significatiu, es patrimonialitza, se n'explica les glòries d'aquell moment de la vida de la comunitat jueva, però no s'explica ni per què eren allí, ni com vivien allí, ni com van deixar de viure. Avui Barcelona patrimonialitza, com tantes altres ciutats, l'antic barri jueu, aquests guetos, habituals en molts territoris de la cristianíssima edat mitjana europea, mostrant els vestigis, monumentalitzant-los com una etapa en l'itinerari turístic, en aquest cas pel centre històric de la ciutat, però fixeu-vos, destrostant aquests vestigis de la història que l'explica, de tal manera que només acaba restant una mena d'encís, deixeu-me dir-ne pseudo-romàntic, d'uns carrerons estrets, com un lloc que acaba sent buit d'informació i desprovist de la seva pròpia història i, per tant, al capdavall, un espai literalment banal.
El resultat, en aquest cas, un barri jueu que se n'ha esborrat un passat vergonyós, un passat ominós, que sembla que encara vergonyés de recordar i que deixa el patrimoni material, físic, carrers, edificis, immobles, buit de la significació històrica, sense la qual no és sinó un decorat, si m'ho permeteu dir, un decorat de cartró-pedra, un mes. Aquesta, més que invisibilitat, invisibilització de la realitat i de la història de la comunitat jueva, en aquest cas de Barcelona, que prenc com a cas, ha contribuït, al meu entendre, a nodrir certs estereotips que estan en la base històrica, si m'ho permeteu, de l'antisemitisme del que me n'agradaria parlar. Especialment d'aquest antisemitisme, que al meu entendre és la base, que fa dels jueus uns altres. Després hi tornarem sobre això. Perquè fa 600 anys els van fer fora i eren catalans, catalans jueus. D'aquí una mica el que suggeria la Sílvia, que és una obsessió meva, perquè jueu és un adjectiu que qualificava a uns grups de catalans i a una comunitat. I aquí amb el pas del temps, no passa només aquí, però aquí em sembla que de manera molt significativa, ja que el tema es pensa una mica en la qüestió de l'antisemitisme a Catalunya, però aquí n'hem fet un substantiu. I si el substantivem, els jueus, convertim l'adjectiu en substantiu, sempre seran l'altre, els altres. Passejo molt sovint gent molt diversa del Call de Barcelona, també amb gent de Barcelona, amb catalans d'altres llocs, amb els meus amics i les meves amigues de la Colla de la Seu, quan els ensenyo barris de Barcelona, i sempre em pregunten sobre els jueus, com si no fossin catalans. Però ho eren, i ho eren i ho són, els d'abans i els d'ara, catalans jueus, convertint en aquesta comunitat en l'única amb la qual substantivem la categoria com si fos una manera d'aïllar-los o de segregar-los d'aquesta denominació dintre de la qual també encara hi som. Fixeu-vos perquè fins fa pràcticament no res, al Call de Barcelona, el carrer principal, encara es deia Sant Domènec del Call. Moltes de vosaltres hi heu passat. I sempre pensava, la Pepa ho sap, ostres, que dur, no? Sant Domènec, el fundador dels dominics, els dominics que van estar a càrrec, el patró dels dominics, a càrrec de la Inquisició, a càrrec de la persecució dels jueus. I pensava, no deixa de ser una paradoxa, no? Que en el barri que se suposa que era el jueu, posem Sant Domènec, amb el qual identifiquem d'alguna manera tota la repressió que es va fer en contra precisament dels jueus. En realitat, amb el pas del temps, em vaig assabentar que això recordava un fet, aquest fet infaust que us deia abans, que és la massacre contra la comunitat jueva, que va començar el 5 d'agost del 91, del 1391, i que va durar, en el cas de Barcelona, 3 dies, fins al 8 d'agost, que és el dia de Sant Domènec. 3 dies en què es van atacar persones, es va incendiar i destruir béns i cases i documents, que no recuperarem mai, i en el qual, com us deia abans, es van assassinar 300 jueus. El juliol passat, és a dir, fa 2 dies, com que diu, encara no fa un any, es va finalment aprovar el canvi de nom, i Sant Domènec del Call, que venia a recordar aquesta cosa tan incòmoda, que a sobre de que s'elimina de la forma que coneixem el call jueu, se'l bateja, per tant, si fa una conversió forçosa, podríem dir en el moment clàtor, va passar a anomenar-se Salomó ben Adret, un talmudista i jurista del segle XIV, amb molta relació també amb el call i amb els talmudistes de Girona. Aquesta decisió va ser molt criticada, però jo, si us he de ser sincers, m'ha semblat una justa restitució, podríem dir-ne, d'aquella vida de la comunitat jueva, de la qual pràcticament l'havíem esborrat nadie me esborrar la traça. Us volia plantejar aquestes qüestions una mica d'entrada, si voleu desordenadament, perquè crec que té a veure amb els espais amb els que vivim, amb la memòria del lloc, i amb uns processos de, m'atreviria a dir, invisibilització històrica, que han fet que no en siguem del tot conscients. Girona és una excepció, en això com en tantes altres coses, però que en general no en siguem del tot conscients de la riquesa de la vida de les comunitats catalanes jueves durant l'edat mitjana. El títol era, per tant, una mica per aquesta raó deixaré el filonazisme al marge, em concentraré una mica en la situació antisemitisme a Catalunya. I encara que el títol està enunciat de manera positiva, com una afirmació, a mi m'agradaria, és el que ens toca als filòsofs, convertir-ho en una pregunta. Antisemitisme a Catalunya? I preguntar-nos sobre si n'hi ha, sobre de quina manera hi ha, si n'hi ha més que en altres llocs, i sobre quines són les seves característiques específiques. Us proposo desplegar aquesta pregunta, antisemitisme a Catalunya, amb tres preguntes o tres qüestions que ens serviran una mica per explorar-ne diversos perfils i per al final plantejar-ne dos casos que prendrem com a símptoma. Si ens dona temps, si no, ens quedarem amb les tres preguntes, tampoc no passarà res. La primera qüestió seria molt explícita i, si em permeteu, molt simple. N'hi ha d'antisemitisme a Catalunya? La resposta és gairebé òbvia, sí que n'hi ha, si no, no estaria aquí, no? Per parlar-ne, no? Des de la perspectiva de l'espai, sí, n'hi ha, a Catalunya n'hi ha, com a tot arreu, val a dir, és un fenomen global, i de manera molt específica és un fenomen europeu, en primera instància, no només europeu. Des de la perspectiva del temps, sí, a Catalunya també n'hi ha hagut històricament i n'hi ha actualment. Es tracta d'una intuïció? Podeu imaginar que no, és només una constatació a partir dels fets. I n'esmentaré només tres, que poden servir una mica per fer una cartografia. Primer dels fets, aquesta primera pregunta, i disculpeu-me un altre cop, només per la confiança que tinc en aquesta casa em permeto d'introduir consideracions personals. Jo soc professor, i en la meva condició de filòsof me conviden sovint a participar en actes de tota mena, alguns molt estranys, però ara no és el cas, però que en general, no sempre, tenen a veure amb les coses de les que m'ocupo. I ho faig sovint, gairebé cada setmana. D'entre tots aquests actes, els que se'm convide, he tingut l'honor de participar en algunes iniciatives vinculades i sorgides des de la comunitat jueva, específicament de Barcelona. Molts cops al Festival de Cinema Jueu de Barcelona, des de fa molts anys, en què participo i col·laboro pràcticament en cada edició. També diversos cops a la sinagoga principal, la més antiga de Barcelona, de l'era moderna, que és la sinagoga del carrer Avenir. He estat sovint també convidats per diverses associacions de comunitats jueves de Barcelona a aquests actes que cada any se fan en commemoració del Dia Internacional en record de l'Holocaust, que recordo específicament una per l'associació germanada amb aquesta casa, Brai Brith Namanides, de Barcelona. O amb una organització que és l'ICRA, o amb una de les altres associacions més progressistes entre la comunitat jove de Barcelona, de Catalunya, en realitat, que és ATIT, o amb el Festival del Llibre Jueu Sefer, que també es fa cada any, al setembre, a Barcelona, amb actes de diverses associacions. No us ho explico per mostrar currículum, com us podeu imaginar, sinó perquè només en aquests actes, de tots els que hi participo, només en aquests, sempre hi ha mesures de seguretat especials. Només en aquests. Especials vol dir que hi ha protecció de seguretat en totes. Que em revisen la motxilla que porto. Que em fan passar el mòbil per uns detectors. Jo i tots els altres.
I si n'hi ha d'aquestes mesures, com segurament imagineu, no és pas per una mena de neurosi patològica dels organitzadors, sinó perquè, entre moltes altres raons, el sentit de la prudència aconsella que se'n faci. Sovint perquè molts d'aquests actes han rebut, durant el dia, abans de que tinguin lloc, diverses amenaces. En alguns casos, fins i tot, en un, amenaça de bomba. Però jo em pregunto, com pot ser que entre tots els col·lectius del nostre país, Catalunya, només en els actes organitzats per la comunitat jueva o algunes de les seves associacions culturals, calgui prendre mesures de seguretat especials, en alguns casos extremes? És on podeu riure del control dels aeroports. En alguns casos, no sempre, però en alguns casos extremes. El mateix podria dir-se de les mesures de seguretat que afecten diàriament a totes les sinagogues, parlo només de les tres de Barcelona, o de l'escola Hatikvá, que és una escola, com segurament sabeu, hebrea, on s'ensenya l'hebreu modern, una escola adreçada directament a per pares i mares de la comunitat jueva que volen portar els seus nens perquè els hi expliquen allò que en les altres escoles no està arreglat que s'hagi d'explicar, i que tenen diàriament Mossos d'Esquadra als que cada dia pares i mares deixen els seus nens perquè els entrin a l'escola, a diferència del que acostumem a fer tota la resta de mortals. O el mateix podria dir-se del Beit Olam, el cementiri de jueu de Collserola, saquejat de manera sistemàtica, de manera regular, amb notícies que en molts casos és la pròpia comunitat que no vol donar-ne propaganda perquè no provoqui que passi més vegades. I on s'hi arriba només si se sap on és, perquè no hi ha cap indicació per seguretat també que indiqui com s'hi arribi. Clar, podria dir-se el mateix de la resta de centres religiosos del país, de la resta d'escoles, de la resta d'associacions? Clar, la simple sospita d'una amenaça difusa, del nivell i de la dimensió que vulgueu, permet pensar que la comunitat jueva viu aquí, entre nosaltres, en una situació que no és homologable, si m'ho deixeu dir de manera eufemística, a altres col·lectius del país. En primera qüestió a tenir en compte. La vida quotidiana, amb unes precaucions de les que, en general, si no tenim coneixement directe amb aquestes comunitats, podríem pensar que, escolta, tothom és lliure de pensar el que vulgui. Tothom és lliure de pensar el que vulgui, però no la vida d'alguns que pensen algunes coses és equiparable a la resta de la ciutadania. Alguna cosa que no em sembla tan excessivament coneguda com per no convocar-la aquí. Un segon esdeveniment. Passa regularment, regularment, regularment. En la darrera dècada, amb un increment estadísticament molt rellevant a Catalunya. Pintades, pintades antisemites, en centres, en institucions, en sinagogues, que tenen alguna cosa a veure directa o indirectament amb la comunitat jueva. Pràcticament cada any podem comptabilitzar diverses dotzenes, no milers, però dotzenes, des d'aquest estil, com aquesta de Tarragona, o com podríem trobar-ne en molts altres llocs. Us en trio una de molt recent. El 2018, al febrer, en el Call de Barcelona, justament en un d'aquests carrers en els quals es deia, en el qual un matí van aparèixer aquestes pintades, en les quals hi apareixia la pintada "Fora de la nostra terra", en català. I en anglès, pics, pocs. Van durar només un dia, però encara queda registrada aquesta amenaça de fa un any i poquet. O d'altres actes reiterats, m'agradaria només subratllar-vos-en un, també de l'11 de desembre del 2017, per no anar-nos més enllà d'una manifestació que es va fer a Barcelona, una manifestació molt multitudinària, en protesta perquè Estats Units havia decidit de traslladar la seva ambaixada d'Israel a Jerusalem. Una manifestació en la que, potser us recordareu, el crit principal no va ser que Estats Units tregués l'ambaixada, que no estigués en Israel, crits en defensa dels palestins, absolutament legítims, etc. sinó que el crit més sentit, hi ha enregistraments fets, era literalment mort als jueus. 2017, al centre de Barcelona, davant del Palau de la Generalitat. Primera qüestió, hi ha antisemitisme? N'hi ha. Només constatava aquests dos fets que em semblava que podien ser indicatius. Anem a la segona qüestió. N'hi ha més o menys a Catalunya d'antisemitisme en relació a altres llocs? I com és? És igual que a tot arreu? Té algunes característiques específiques? Però sobre si n'hi ha més o menys aquí que a altres llocs, jo confesso que no estic en condicions d'oferir-ne dades estadístiques, perquè a més és, com us podeu imaginar, molt complicat de quantificar. Molt complicat de quantificar. Sí que és cert que a Catalunya, com en general a Europa, en la darrera dècada, i tant més insistent en els 2-3 darrers anys, s'ha produït un increment més que important de l'antisemitisme. Al febrer, tant fa només uns mesos, al País hi havia un article d'una persona documentadíssima d'aquests temes, que és Guillermo Altares, que va escriure un article molt citat, molt comentat, que es titulava La tormenta perfecta de l'antisemitisme. I era un article que començava dient, febrer del 2019, Europa viu un dels més greus repunts de l'antisemitisme de les darreres dècades. De les darreres dècades, vol dir, almenys dels darrers 20 o 30 anys. Especificava una mica els moviments pràcticament per tota Europa i òbviament se dedicava també a parlar-ne del cas en general de la península. No especificava que Catalunya fos més que els altres, però no era una excepció. Per tant, una mica en la mateixa línia d'allò que es pot observar pràcticament a tot arreu. És veritat que els casos d'antisemitisme, llevat d'excepcions molt puntuals, no són de violència física. N'hi ha també, però són poquíssims. I per greus que siguin, podríem dir-ne que són irrellevants des del punt de vista estadístic. Però sí que sabem, i ho sabem de sobres, que de violència no n'hi ha de només física, sinó que s'expressa de moltes maneres. I que el to més general i específic de l'antisemitisme, d'aquest rebró en la darrera dècada, que ha caracteritzat pintades pràcticament per tot arreu, destrucció de cementiris, etc., i també aquí, el més rellevant de l'antisemitisme és, i el més els té, és un antisemitisme que m'atreviria a dir-ne que és un antisemitisme difús, que afecta més aviat a l'àmbit de l'opinió. Però que tot això no li treu la seva naturalesa tòxica. Es tracta d'un antisemitisme, si ho deixeu dir de manera específica, en molts casos de manual. En antisemitisme tenim manuals de 2.000 anys, diguem-ne, antisemitisme de manual, que la novetat és que no ens declara obertament antisemita, sinó més aviat al contrari, que sempre es presenta afirmant explícitament que no és antisemita. En un funcionament que segur que tots i totes reconeixem amb els altres tipus de racisme. No hi ha cap racista que digui jo sóc racista, no? Sinó que sempre una afirmació racista va precedida de l'excusa de jo no sóc racista, però llavors ve l'afirmació del racisme. En el cas de l'antisemitisme és la mateixa, si m'ho permeteu, lògica. És aquest l'antisemitisme més escampat, si no deixeu dir, més genèric. L'antisemitisme a Catalunya, al meu entendre, és sobretot d'aquesta naturalesa. N'hi ha algú que es manifesta a través explícitament de pintades, d'atacs, molt poquets casos físics, de fer malbé béns immobles, però sobretot allò que caracteritza l'antisemitisme al nostre país i és el més perillós també comparant-ho amb la situació europea, és aquest antisemitisme que no es declara obertament com a tal, tot i ser explícitament seu. El de Catalunya, ens preguntava, és igual que a tot arreu o té alguna especificitat pròpia? En molts sentits, l'antisemitisme al nostre país és homologable a l'antisemitisme global, però té unes connotacions singulars, que crec que són les que val la pena de pensar-les. Unes connotacions degudes, i per això començava pel que començava, degudes a la història del país i als problemes amb la memòria històrica, que podrien considerar-se com agreujants. M'explico. Perquè em sembla que pot ser molt il·lustratiu. A l'entrada al Museu del Judaïsme, a París, que alguns de vosaltres en algunes hi heu estat, en el terra, hi ha pintat, o hi havia pintat, fa 3 anys que no hi va, un mapa d'Europa. I a sobre de cada estat hi ha inscrits les quantitats i els percentatges de la població d'origen jueu que hi vivien als anys 30, és a dir, abans de l'accés de Hitler a la Cancelleria del Reich, abans de 1933. I així, a terra, sembla molt gràfic, si pot veure, no es pot passar una projecció perquè no permetien de fer fotos, si no n'he trobat cap, però així es podria veure que a Polònia n'hi havia 3 milions, el 9,5% de la població, és un 10% de la població, a Polònia. O que a la URSS hi havia 2,5 milions, que a Alemanya n'hi havia relativament pocs, hi havia 600.000. A Espanya, diu el mapa, que no segrega Catalunya d'Espanya, a Espanya n'hi havia 4.000. 4.000. El 0,01% de la població d'aleshores. No cal que us digui, primer, un percentatge minúscul, i no cal que us digui que era el lloc d'Europa on hi havia menys, en termes absoluts i en termes percentuals. Només tenia a prop, crec que Creta, que tenia un 0,2, i ja els altres se n'anaven a partir del 3%. Però aquesta realitat històrica no és exigent coneguda en les seves dimensions, i potser explica una sensació generalitzada amb la que començàvem, que és que quan se parla d'antisemitisme es pensa que té a veure amb el nazisme, amb els alemanys, amb el Tercer Reich, amb les deportacions de la Segona Guerra Mundial, com si fos una cosa aliena. Però pocs es pregunten, encara avui, com és que aquí pràcticament no hi havia jueus, quan va començar la política d'extermini nazi, fonamentalment dirigida per eliminar la població jueva d'Europa, que també va afectar altres minories, és evident, i que continuem pensant que és un problema que no té a veure amb nosaltres. Passa una cosa curiosa. Sempre s'ha dit que el racisme, tot tipus de racisme, no té un origen en l'argumentació racional. És a dir, no és el prejudici racional, argumentatiu, el que ens fa ser racistes, sinó que el racisme bàsicament neix de l'experiència, del contacte directe amb les comunitats, i de generalitzar tota la comunitat d'una experiència dolenta amb alguns grups de persones. Això val per a qualsevol tipus de racisme, excepte per a l'antisemitisme. Perquè feu una mica l'exercici quan algú digui els jueus no sé què, sigui el que sigui que diguin dels jueus, que és la pregunta, n'has conegut algun? Perquè en general, en un 99% dels casos, quan algú parla dels jueus, no n'ha conegut directament mai ni un. Tant és aquest tipus de racisme, l'antisemitisme específic, que no neix de l'experiència directa, sinó més aviat de prejudicis cristal·litzats i solidificats durant segles. I especialment en el nostre país, on ni en els anys 30 hi havia una presència significativa ni rellevant de la comunitat jueva, ni, i cal dir-ho, ni ara continua havent-la, en termes absoluts ni en termes proporcionals. Per què us dic això? Per una altra cosa de sobres, perquè és que els jueus van deixar de viure a les ciutats catalanes i espanyoles a partir de 1492, i si van viure ho van fer d'amagat. Amb aquell edicte d'expulsió dels reis catòlics que dictava, és un text que no m'agrada de rellegir sovint, que acordamos mandan salir a todos los judíos de nuestros reinos que jamás tornen ni vuelvan a ellos, y sobre ello mandamos a todos los judíos y judías que salgan con sus hijos y sus hijas y criados y criadas y familiares judíos, así grandes como pequeños, de cualquier edad que tengan, y no sean osados de tornar a ellos, de viniendo ni de paso, ni en otra manera alguna, so pena que si no lo hicieren y cumplieren así, y fuesen hallados estar en los dichos nuestros reinos y señoríos, o venir a ellos en cualquier forma, incurran en pena de muerte y confiscación de todos sus bienes. El episodio histórico es conegut, pero sembla que si es conegut no se les tregui la consecuencia lógica, y es que los reyes católicos van a eliminar prácticamente a través del bandejament, de la deportación, de l'assassinat o de la conversión forçada les comunitats jueves a Catalunya i Espanya gairebé 5 segles abans que la política hitleriana els volgués eliminar d'Europa. M'atreveixo a pensar que en molts sentits la relació amb els jueus a Catalunya, per extensió a Espanya, mai no ha estat del tot normalitzada i que per això els tics antisemites, inimaginables en d'altres llocs i perseguits habitualment en molts països com a delictes, el tractament penal, aquí són inquietantment habituals. Es poden llegir declaracions de polítics, de governants, de consellers, de responsables d'empreses, d'institucions, d'esportistes, d'actors, d'escriptors, etc., amb una alegria que seria inimaginable en països com França o, per suposat, Alemanya, Dinamarca, Holanda. De la mateixa manera que aquesta història tot és coneguda de manera molt genèrica, no deriva en una sensibilitat especial en contra de l'antisemitisme, podria dir-se que, més enllà de l'antisemitisme explícit i radical, que evidentment és fàcilment reconeixible per tothom, el que més caracteritza l'antisemitisme a Catalunya és una mena d'antisemitisme, com us deia abans, difús, sostingut i defensat precisament per gent que no el reconeix com a antisemita. Al meu entendre, degut a una relació insolvent o incompetent amb la pròpia història, sinó, per dir-ho directament, a una ignorància fonamental i d'arrel de la història de l'antisemitisme a Espanya i a Catalunya i de les conseqüències i els efectes històrics que em va produir. Bé, la tercera qüestió. Pot servir una mica per obrir cap a un altre lloc la reflexió. És el mateix l'antisemitisme que la judeofòbia? I és el mateix l'antisemitisme que l'antisionisme? Són tres termes que acostumem a utilitzar-nos com a pràcticament sinònims. I jo crec que en els equívocs dels tres hi ha bona part també d'aquest antisemitisme difús. Aquestes tres actituds, judeofòbia, antisemitisme o antisionisme, configuren tres, si voléssiu dir, tres ideologies difuses, poc precises. No hi ha partits, un partit judeofòbic, una associació antisemita o una organització antisionista, aquesta sí. Però comparteixen un tret comú, totes tres, que podria estar d'acord a diagnosticar com l'al·lèrgia, l'aversió o l'odi respecte del jueu. Però, tot i això, del qual en participarien els tres, hi ha, és clar, que matisos. La judeofòbia és una aversió i un odi explícit contra tot allò que és jueu. Contra tot allò que és jueu. Nodrit per una diferència conceptualitzada, bàsicament com a religiosa. D'acord amb això, el jueu és l'altre, des d'una concepció que afirma el caràcter cristià del país, en aquest cas de Catalunya, del qual el bisbe Torres i Bages va donar una versió clara i meridiana. Catalunya serà cristiana o no serà? Clar, des d'aquesta afirmació de les essències, el jueu queda marcat per la seva alteritat. Catalunya serà cristiana o no serà? No sigui cristià, no és català. Tant jueu o musulmà o qui sigui, és un altre, podríem dir-ne, del país. Poso un exemple, disculpeu-me, una mica provocatiu, però canònic, d'una afirmació judeofòbica, per la qual s'exclou algú de manera gairebé irracional. La judeofòbia és el que fa allò que Vicenç Villatorn ha escrit sovint i segurament en la seva conferència en devia parlar, que fa del jueu
sempre en totes les comunitats, i aquí, aquí en la nostra, que fa del jove com un cos estrany.
Un cos que sempre és vist com
amb uns elements diferenciats, tan diferenciats que el converteix en un altre. No us acabaré amb anècdotes, que d'altra banda segurament molts i moltes de vosaltres en tindreu, però és aquesta gran sorpresa que es porta algú quan descobreix que algú que no es diu Cohen Leví, per entendre'ns, i que és català, que és jueu. I la estupefacció que provoca molts dels jueus quan diuen que són jueus davant d'un altre, i quasi bé passa allò que a molts dels catalans es passa quan anem a fora, que és la reacció de dir, ah, potser és normal. Ja, pues no se'n reconeix. Ah, pues jo pensava que els jueus tenien el nas d'aquesta manera. O ara jo pensava que els jueus... Però ja has nascut aquí, com és que parles català bé? Això m'ho deia l'Isaac Levy Benvenista, que és el president de l'ICA, la Lliga Internacional contra el Racisme i l'Antisemitisme, que evidentment és barceloní, ha viscut tota la seva vida, els seus fills ho són, els seus pares ho eren, i que sempre que et diu que és jueu, li pregunten com és que parles el català també? No, no parlo català també, si sóc català. Nascut, viscut, de pares i mares de tota la vida. Aquest cos estrany dels jueus amb el qual jo crec que el Vicenç Villatoro dona una imatge molt, molt poderosa, que estaria al darrere d'aquesta judeofòbia, és a dir, aquesta consideració instintiva que els jueus, escolta, són uns altres, uns altres. Com és que parles català? Però tu has nascut aquí? On ha d'haver nascut? On està escrit que haguin de néixer els jueus, si no en la comunitat en la que hi són? No? Judeofòbia. L'antisemitisme, d'altra banda, a diferència de la judeofòbia, es basa en prejudicis perfectament definits. Encara que no es reconeguin com a prejudicis antisemites gairebé mai. No? I constitueix una forma molt precisa i molt articulada de pensar tot allò que afecta els jueus. L'antisemitisme té moltes formes, comprovarem de veure amb alguns exemples, des de la banalització del nazisme i les seves víctimes, per exemple, un dels estereotips antisemites més clars, fins a l'acusació generalitzada a qualsevol jueu de qualsevol mesura política que porta a terme el govern d'Israel. Un jueu que ni ha estat mai a Israel, ni té parents a Israel, ni té res a veure amb Israel, perquè és ciutadà de Catalunya, o de França, o de Roma, qualsevol cosa que fa un altre lloc, no? Pues seria un altre dels mecanismes antisemites habituals. He posat dos exemples molt extrems, dintre de tot un ventall d'allò que caracteritzaria actituds pels quals als jueus se'ls atribueix un judici amb un mecanisme diferent d'allò que s'aplica a tota la resta. A tota la resta dels creus. Els mecanismes antisemites són, al meu entendre, més perillosos que els judeofòbics. Els judeofòbics són explícits, i es veu de seguida. No es manifesten i no se n'amaguen. Per això molts, entre d'altres, Manuel Levinas, que recordava la Sílvia, o Vladimir Yankelevich, o tants altres, consideren que l'antisemitisme desborda el fenomen de la judeofòbia, és més expansiu. Perquè no és només un atac visceral d'odi als jueus, sinó que és com una mena d'impugnació sistemàtica, organitzada, molt sovint justificada racionalment, un atac a la humanitat dels jueus, cosa que des d'aquesta perspectiva converteix en un problema. I hi ha finalment l'antisionisme. L'antisionisme seria una altra variant diferent, i que no equival estrictament al mateix. L'antisionisme bàsicament és l'oposició a reconèixer que els jueus tenen dret a disposar d'un estat propi en l'antiga Palestina. L'antisionisme afecta a la negació del dret al poble a disposar del seu estat propi. Sabeu que el sionisme és un moviment polític i religiós que comença a articular-se en el segle XVIII, que de forma molt precisa s'articula a Europa en el segle XIX i que estava dirigit a l'establiment d'un estat jueu a Palestina i a la seva consolidació. L'antisemitisme és un atac contra això, contra el reconeixement del dret a l'existència de l'estat d'Israel. Us volia... Puc acabar amb dos casos? Sí.
dos casos que podrien ser-ne una mica significatius i relativament recents. Dos casos concrets que encara que us puguin semblar molt, molt anecdòtics, no? Em sembla que podrien il·lustrar sobre la dimensió i el caràcter de l'antisemitisme a Catalunya en aquests darrers anys. Són dos casos, com us dic, molt concrets, però jo crec que molt significatius. Un del 2006 i un altre del 2016, separats per 10 anys, i que em sembla que poden il·lustrar alguns dels prejudicis antisemites més extensos. Vaig pel primer. A la primavera del 2006, un jove filòsof, anomenat Abel Cotillas, va publicar un llibre d'aforismes, va tenir un cert èxit, titulat Viure, viure mata. I en un d'aquests aforismes, entre uns quants que eren explícitament antisemites, però trio aquest justament perquè no ho és de manera molt oberta, molt explícita, en un d'aquests aforismes deia: l'Holocaust fou, en certa manera, un homenatge als jueus. Se'ls va reconèixer com a poble escollit. Torno a repetir, L'Holocaust fou, en certa manera, un homenatge als jueus. Se'ls va reconèixer com a poble escollit. És una cita literal. Va ser reproduït en una revista cultural que ja no surt, que es deia Benzina, portada, una revista molt fashion, molt moderna, molt aparentment cosmopolita, i l'aforisme de Patac va començar a tenir una difusió extraordinària. Gairebé una celebració de la burla. De seguida va provocar moltes reaccions, també, moltes celebracions i algunes poques reaccions. I entre les reaccions hi va haver una, que va ser el poeta Arnau Pons, que ha estat sovint en aquesta casa, i una historiadora que també ha estat a Girona, la Judit Sertal, que va publicar un article a La Vanguardia denunciant-lo, denunciant aquest aforisme, i qualificant-lo inequívocament d'aforisme feixista. I l'article començava a dir: Moixel Toibes, hebreu, ho dic, no gràcies, no necessitem els vostres favors ni els vostres homenatges. Recordeu que l'aforisme deia que l'Holocaust va ser un homenatge als jueus. No gràcies, no en volem dels vostres homenatges. I els autors reconeixen que al darrere d'aquest suposat afalac als jueus s'hi amagaven motius antisemites i fins i tot feixistes. I l'article deia: Abel Cotillas permet jugar amb les paraules perquè per a ell l'Holocaust és una abstracció. Aparentment no coneix la història, tot aquest món destruït, tan divers i plural, que es troba al darrere de la paraula Holocaust, d'Holocaust i del que en formaven part, deia la Judit Sertal, els meus avis, els meus tiets i tietes, els meus cosins i cosines, que només vaig conèixer pel poc que em van contar els meus pares, que van portar dol per ells tota la seva vida. El més rellevant d'això, que avui considerem com el cas Cotillas, és que l'autèntic antisemitisme va començar més enllà de l'aforisme que us he llegit, a partir de la carta de Raúl Pons i Judit Sertal denunciant-lo, perquè diguem que van sortir en tromba centenars de persones a defensar l'aforisme i a criticar-los amb ells per denunciar-los. Historiadors de pràcticament totes les universitats catalanes, l'aleshores director d'un escocat, poetes de tanta celebritat i tant reconeixement com Enric Casases, que en l'article que defensava l'aforisme i criticava els que el denunciaven, Enric Casases escrivia: els polonesos, com els jueus, van acabar guanyant la guerra. I feia seves, Casases, les paraules, disculpeu-me, esborronadores, de Miquel Bauçà, unes paraules que citava i que deien: la guerra espanyola fou molt pitjor que les matances hitlerianes, perquè de jueus se'n van matar molts, però no van ser exterminats. Encara hi són, i ben potents. I el propi Abel Cotillas se va dedicar a canviar. Us explico perquè aquest cas va fer-ne o va provocar durant pràcticament un any que apareguessin publicats per escrit en premsa, no en tertúlies de cafè, tots els prejudicis més brutals de l'antisemitisme a casa nostra. I en molts casos, formulats escrits i signats per representants del que s'acostuma a dir-ne alta cultura, incloent historiadors, amb un refinament insòlid i amb una, en alguns casos, violència textual, al meu entendre, estremidora, a part d'un menyspreu insultant i reiterat, que us estalvio, contra les víctimes de l'Holocaust, contra els seus descendents i contra qualsevol, com jo mateix, que gosés aixecar la veu, encara que fos amb una columneta, en defensa d'Arnau Pots i d'Itzertal davant dels atacs dels defensors de les Cotilles. Només us diré que els diaris catalans no van publicar més articles en resposta al Teador Cotilles, que va tancar la polèmica. Cap dels diaris que havia publicat tancant el dret de rèplica. La revista Història, l'Avens, no va emetre articles d'historiadors com Josep Maria Lloró a desmentir les barbaritats històriques que s'estaven dient en aquests articles. El resultat de tot això va quedar plegat en un llibre, perquè us en feu una mica el cabal del que va provocar i que no només va mobilitzar a escriure gent molt diversa com la Fina Virgulés, Cancín Pau, Adrià Echevarria, Josep Maria Lloró, l'Antoni Moras, el Llibert Tarragó, sinó també molts altres intel·lectuals europeus de la talla de Jean Bollack, Manuel Falle, Lluís d'Àmbrics, François Gastier i tants altres. Per dir-vos que la dimensió d'aquest aforisme i de la polèmica que es va destapar va ser una polèmica d'alçada europea, del nivell europeu. Mentre que aquí, a la Cotilla, es va quedar gairebé com un heroi, tancant d'alguna manera política. Encara ara, jo crec que aquest llibre, que recull tot el que s'hi va escriure, és el millor estudi sobre l'antisemitisme a Catalunya, que et dona una mica la pista, i que il·lustra sobre un dels, com a cas, com a símptoma, si voleu, sobre algun dels efectes més característics del que podrien ser els tics antisemites, els prejudicis antisemites, que encara que només sigui esmentant-los, tenen a veure amb la banalització del nazisme,